A Algèria, tots són rumors sobre el president Abdelaziz Bouteflika. El mandatari de 76 anys està hospitalitzat des de fa gairebé un mes a París i, de fet, la seva salut no és precisament bona des de fa temps. Les explicacions oficials no convencen i els algerians viuen amb incertesa el futur. Lourdes Vidal, responsable de l'àrea de Món Àrab i Mediterrània de l'IEMET, l'Institut Europeu de la Mediterrània. Molt bona nit.
Bona nit.
Situem-nos primer a Algèria, on segurament es complien els condicionants per una revolució, però sí. On en canvi no ha arribat la primavera àrab. Per què?
A veure, sí que es complien aquests condicionants, les injustícies, les desigualtats, un fort atur entre els joves, manca de, diguem, de governança, de bon govern, de transparència, i una minoria, diguem, de gerontocràcia que ostenta el poder i que encara se sustenta sobre la legitimitat de ser els pares del poble, els de l'alliberament nacional, no? Hi ha, a més a més, antecedents a Algèria de revoltes. Hi ha una famosa revolta de l'any 88, que és contra el Partit Únic, que va causar centenars de morts i molts ferits, i que, d'alguna manera, ha servit d'excusa, dient, sobretot als dirigents i al règim, per dir que Algèria ja havia fet la seva revolta en el seu moment. De fet, normalment hi ha molta inestabilitat o malestar social a Algèria. Es calcula que hi ha unes 9.000 revoltes per any, però en 50 anys, de fet, no hi ha hagut cap revolució real, no? I en els primers temps, al febrer del 2011, sí que va haver un moviment que va intentar impulsar el canvi a Algèria, però va ser un moviment que no va durar gaire, que es va dissoldre molt aviat. Clar, les raons de per què això no ha tingut èxit a Algèria s'han de buscar amb la por al buit, no? El por al buit polític, amb el trauma de la guerra civil dels anys 90. Recordem que és una guerra que es va desencadenar a partir de la interrupció del procés electoral en el qual guanyaven els islamistes del FIS, del Front Islàmic de Salvació, i que és una guerra que va causar 200.000 morts, per la qual cosa, diguem, la població algeriana encara està molt traumatitzada per aquesta quantitat de morts, no? Falta un consens entre l'oposició. De fet, quan es va organitzar aquest moviment d'oposició i els grups d'oposició es van intentar organitzar per promoure el canvi, no van aconseguir trobar un eslògan unitari i de consens, perquè en realitat tampoc sabien què havien de demanar, si havien de demanar la caiguda del règim, si havien de demanar que Bouteflika marxés, perquè això és una de les característiques principals del règim algerià. És que no se sap ben bé qui mana, no? No hi ha un cap visible. Al final, el president no és percebut com un dictador, sinó que al final la dictadura és com una mica com la matriu del sistema, no? És un sistema molt opac, que funciona molt amb el secretisme, i de fet és això, no? El que és visible no té el poder, i el qui té el poder no és visible, no? Uh-huh. Té una façana democràtica, Algèria, té unes eleccions, té un parlament, té un president, però hi ha uns dèficits importants, no? Hi ha frau, el multipartidisme és més és un multipartidisme, diríem, in vitro, no? Una mica formal, no? I forçat. Hi ha unes associacions de la societat civil, però molt afectades per lluites intestines dins de cada associació. Hi ha una premsa i uns mitjans de comunicació relativament lliures, probablement més lliures que altres països de la regió, però no hi ha un contrapoder ni una justícia independent, i de fet es continua practicant un cert assetjament a l'oposició real, no? El règim el que va fer davant de les protestes va ser reaccionar ràpidament dient això, que la revolució egípcia ja havia tingut, algeriana ja havia tingut lloc a l'any 88, va ordenar molt clarament a la policia que si hi havia manifestacions no tirés amb armes de foc perquè no volia màrtirs, i després va utilitzar la renda petrolera. És un país que té ingressos per l'exportació de petroli i de gas natural, com sabem molt bé, per donar crèdits, per exemple, als joves, a crèdits sense interessos, per promoure plans d'habitatge i per donar subsidis als productes bàsics. No, això, clar, ha servit, diguem, per imposar, per comprar pau social, d'alguna manera.
Has parlat abans, has citat el FIS, la guerra dels 90. Quin és el paper dels islamistes ara mateix a Algèria?
Els islamistes d'Algèria, venim d'aquesta dècada dels 90, tan cruenta, no?, tan difícil, i llavors l'islamisme a partir de llavors queda desestructurat en diferents famílies, no? Una família que són aquests hereus, diguem, del FIS, hi ha una vella guàrdia que ja són vells, no?, i que per tant ja no tenen una visibilitat política, ni alguns que s'han hagut d'exiliar, d'altres que han acabat més o menys reinsertats a la societat, alguns, diguem, que encara estan sota arrest domiciliari, després aquells que es van radicalitzar, que van fugir, diguem, cap a les zones més desgovernades i que han acabat engrossant les files d'aquesta Al-Qaeda al Magreb Islàmic, no? Després hi ha una família islamista que va optar per anar a les urnes i per fer més o menys una oposició posició més o menys crítica, i després hi ha tota una part de l'islamisme que va decidir deixar de banda la política i dedicar-se a la reislamització de la societat, és a dir, la reislamització per baix. I aquests són probablement els que tenen més èxit, perquè els islamistes que han optat per la via política, de fet, al contrari del que ha passat, per exemple, a Tunísia o a Egipte, els islamistes perden terreny, no en guanyen. Fins i tot a les últimes eleccions del 2012, a les eleccions legislatives, van fer una coalició, però van perdre terreny, no van aconseguir, diguem, uns bons resultats.
Lourdes, parlem de Bouteflika, quines són les perspectives polítiques tenint en compte, doncs, tots aquests interrogants que comentàvem sobre la salut del president?
A veure, la qüestió és que la comunitat internacional no està excessivament interessada perquè hi hagi un canvi. Perquè bueno, doncs, ja Algèria garanteix un subministrament energètic, garanteix un control dels fluxos migratoris també, i sobretot el fet de que hi hagi una revolució sempre pot portar a que molta més gent vulgui sortir del país, i això és un problema de cara a Europa, per exemple, i Algèria ofereix cooperació contra el terrorisme, ofereix un mercat més o menys estable, unes divises i un control també d'aquests islamistes. Per tant, no interessa que les coses es desballestin gaire, no? D'altra banda, d'una banda hi ha els dubtes de què carai passa exactament amb la salut de Bouteflika, perquè no se sap, es diu que va patir un ictus lleu, però hi ha rumors que diuen que està en coma i que no es recuperarà, no? Aleshores, abans de que passés això, hi havia el debat a Algèria sobre si Bouteflika es presentaria un quart mandat per de cara a les eleccions presidencials del 2014. Ell volia presentar-s'hi, sembla ser que l'exèrcit, que és el gran poder a la sombra, no hi estaria massa d'acord, perquè aquest poder a la sombra, format per unes centenars de famílies, l'exèrcit i algun lobby empresarial més o menys potent, sembla que no estaria massa d'acord amb aquest quart mandat de Bouteflika. D'altra banda, clar, hi ha el plantejament de si podrien sorgir algunes figures de la vella guàrdia, alguns antics líders, no? Clar, els dos noms més obvis, que eren Ahmed Yahya i Abdelaziz Belhadem, que són dels dos principals partits, que en definitiva són dos partits diferents, però són el règim, aquests van ser un destituït i l'altre va dimitir com a secretari general dels respectius partits, amb la qual cosa sembla que estan desactivats, no? Que Bouteflika pugui continuar, ja no només optar amb un quart mandat és bastant improbable, però no se sap si podrà continuar, diguem, exercint, acabar aquest mandat. I el problema seria si hi ha capacitat perquè surtin figures noves. I això és el problema. Les institucions no donen peu a que surtin líders carismàtics, no? De fet, no hi ha noms que sonin de possibles successors de Bouteflika. I les possibilitats del canvi, clar, ara de fet seria una oportunitat amb aquesta situació d'impulsar algun canvi, de començar a crear les condicions necessàries perquè hi hagi un canvi al país, no? De fet, ara mateix s'estan produint una sèrie de protestes, sobretot a les províncies del sud. Les províncies del sud, bastant marginades, una població, diguem, bastant abandonada, està protestant perquè demana pues compartir aquests beneficis del benestar, dels ingressos, de les rendes petroleres, no? Aquest probablement és el moviment més unitari, més cohesionat i amb més possibilitats de comportar algun canvi dels que s'han produït en els darrers temps, no? Caldrà veure si això en realitat, diguem, conflueix tot en un moviment social que impulsi el canvi i si des de la cúpula política realment es volen obrir les portes i hi ha una voluntat política perquè aquest canvi es produeixi finalment.
Doncs és la incertesa a Algèria per la salut de Bouteflika, on Bouteflika, el president, que pel que explicava la Lourdes Vidal, doncs no mana tant. Lourdes, gràcies. Bona nit.
Bona nit.